La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Saben que durante estos días estamos contándoles, estamos hablándoles sobre, bueno, lo que es la mitad de la legislatura en distintos municipios de la comarca de la Safor. Una mitad de la legislatura que, bueno, se ha vivido de forma distinta y que comporta además también distintas cuestiones. Hoy hemos invitado en Comitat Estar en Nosaltres al alcalde del municipio de Xeraco, Francesc Serralta, que deixa de ser alcalde ja, perquè de fet en apenas uns instants, en apenas unes horetes, deixarà de ser alcalde, que no de formar part del govern. Francesc Serralta, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre, bon dia.
Senyor alcalde, 2 anys en esta legislatura, però en realitat en el còmput general porta vostè 4 anys com a alcalde del municipi i en aquesta ocasió, mitjançant un pacte, Compromís, el que fa que, bueno, ara facin vostès un relleu en l'alcaldia. Com valora, primer, aquest pacte de governabilitat que s'ha mostrat perfectament estable al municipi i el que portem de legislatura?
Bé, jo el valore molt positivament, o sigui, Xeraco, la veritat és que des de nostres 2 últims anys de legislatura 2015-2019, sinó ja des de l'anterior, des del 2013, havíem d'apostar per un pacte de governabilitat de les forces progressistes, perquè ens ho demanava la gent, perquè el clima polític, no només a nivell de local, sinó a nivell de comarca i a nivell de país, ens ho demanava, no? O sigui, arribar a acords puntuals, deixant, no de banda les ideologies, però sí un poc en segon plano, perquè toca treballar pel municipi, toca treballar per les persones, toca treballar pel territori, i la veritat és que jo era un dels compromisos prioritaris, a banda de focalitzar també el treball en la gestió econòmica, i penso que ha sigut un èxit. Ha quedat ahir aquests 4 anys, la veritat és que intensos, molt amb una dedicació plena a les tasques de govern, i esperant, no?, que aquests 2 anys que queden el pacte continuï, que es consolide i que cada un que tinga les seues maneres de pensar, és obvi, diferències n'hi ha, fins i tot dins dels partits de cada un, però que la situació en la que vivim hi ha que treballar pel municipi, pel territori, per les comarques i sobretot pel país.
Senyor alcalde, és una pregunta obligada perquè estem en la legislatura que diuen és l'eixida de la crisi econòmica. No sé si és així en el municipi de Xeraco, però sí que fa l'efecte de que almenys les xifres econòmiques en les que començaven la legislatura i les que tenim a hores d'ara, bueno, han anat millorant. No sé si és una impressió errada.
Sí, com he dit abans, en el 2013 l'Ajuntament de Xeraco tenia un deute important, hi havia que centrar sí o sí el treball en l'àrea econòmica, era... No podíem estar treballant i aprovar els pressupostos a mitjà d'exercici quan ja estava pràcticament més del 60% del pressupost executat. I en aquest sentit nosaltres havíem de fer els deures en l'últim trimestre per presentar els pressupostos a final d'any, per poder generar superàvit a final de l'exercici, poder pagar als proveïdors en temps i forma, si la llei marcava 30 i poguera ser a 20, que pagar a 20, i sobretot rebaixar el deute. Aquest deute que jo el xifrava, estava xifrat al voltant d'un 70%, penso que a hores d'ara està per baix d'un 50% i demà en el pleno ho donaré en compte i en fi, o sigui, n'hi ha un superàvit generat que ens va permetre fer més inversió, sobretot d'una característica sostenible, no? que ens permeta instal·lar LEDs per abaratir la factura energètica, que ens permeta fer funcionar a ple rendiment les plaques solars que tenim. En definitiva, treballar, reduir aquest capítol 2 de gasto corrent si volem fer una bona gestió i sobretot si no volem pujar d'impostos en una situació que jo voldria pensar que estem així de la crisi, però ho dubte perquè ve que gent que treballa, gent que li costa arribar a final de mes, els impostos, l'IVA està ahí, sobretot pels xicotets empresaris, i en aquest sentit hi ha que continuar treballant aquests 2 anys que queden.
Vaja, que considera vostè que encara que millora la situació no estem ni molt menys fora de la situació de crisi?
Jo ho veig, Carmen, no ho veig en el meu poble. El meu poble, gràcies a aquesta tradició hortofrutícola que he tingut, el sector primari, el sector de l'agricultura, és de veres que està en retrocés, però els magatzems de taronja, aquest sector secundari, la manufacturació de les frutes i hortalisses, està donant molt, afortunadament molta feina, però veus que les persones, veus que la gent, veus que les famílies, a l'hora d'embarcar-se en projectes, en hipoteques, encara està costant els xicotets empresaris, xicotets autònoms, es fan moltes càbales, o sigui, la gent és de veres que tenim una tassa d'atur afortunadament molt, molt baixeta relativament si comparem en altres ciutats, en altres pobles, però que veus que la gent està passant-ho mal, que tot i que treballa, al final li costa de pagar els llibres de xiquets, li costa pagar la factura de la llum, li costa fer-li front a la hipoteca, i jo penso que encara estem lluny. O sigui, esta crisi que va començar del desgavell que patirem en 2008 està costant d'anar-se'n.
Sí, imagina's allò de... Sí, sembla que estem eixint, però no hem eixit encara. La cosa millora, però no lo suficient. Senyor alcalde, i amb aquesta situació, amb aquesta tessitura en el seu municipi, com valoraria o com en diria d'allò de què és allò més important que s'ha fet en aquests primers dos anys?
Pues allò més important que s'ha fet, jo crec que és centrar el treball, deixar-nos de falòries, deixar-nos de amiguismes, deixar-nos de pesebres, deixar-nos de tantes i tantes coses que han fet malbé les economies locals, no? Està clar que ningú pues, li pot girar l'esquena a un veí, però a qualsevol petició que facin, però hi ha que dir que no quan és que no, hi ha que dir, explicar les coses i sobretot pensar que les inversions, que quan es facin una inversió, és de veres que encara ens queda molt camí per a que siguin més participatives, perquè la gent demane tot allò que es puga fer complir, però pense que en l'època en la que estem calia reasfaltar molts carrers, calia millorar els pluvials, sobretot a la platja, que generaven no pos problemes, sobretot quan venien pluges torrencials. Uh-huh. Hi havia que recuperar un muntó de patrimoni que teníem, sobretot en sendes, en camins forestals. Ahir, per exemple, reberem el guardó blau del camí vora el riu com a reconeixement a una via de turisme familiar. És a dir, s'ha fet un treball molt intens de recuperar allò que és del municipi. Uh-huh. I després també infraestructures que teníem pendent, el Col·legi de les Monges, afortunadament ja s'ha iniciat la seva rehabilitació. Hem instal·lat tot l'enllumenat públic de poble i platja a tecnologia LED. Estem esperant una ajuda ara de l'IBACE per a acabar-ho en el polígon industrial. I com he dit, o sigui, treballar per a que tot allò que facis, que després el manteniment siga el mínim possible. O sigui, no val fer grans inversions que després lluïsquen moltíssim però que després costen de mantenir. Una de les més importants que anem a fer en recursos propis gràcies a aquest superàvit generat és reformar, acabar la Casa de la Música per a que puga tindre lloc l'activitat de la Unió Musical. Uh-huh. Això pel que fa a inversions municipals. Després n'hi ha altres que ja han d'intervindre les...
Sí, que han d'altres administracions.
Altre tipus d'administració supramunicipals, via Conselleria, via Generalitat i via, sobretot, el Govern de l'Estat. Estem parlant d'infraestructures com el Joan a Martorell, que des del minut zero que estem preocupant-nos, sembla que serà un projecte a final de legislatura. És sí o sí imprescindible, he pegat molt la vara a una fer falta per a que el pas subterrani de les andanes de l'estació ferrocarril de la Renfe siga una realitat, atès mm-hmm. que ve molta gent de la comarca a aparcar a l'estació de Rodalies de Xeraco. També la variant de la Nacional 3632 continuen sent un punt negre. Oliva estos dies està sent
malauradament notícies
marcadament de punt negre i i en això estem. I després un altre, que és la laminació i drenatge del riu Baca, que per a nosaltres és un sentit de vida enorme, no només a nivell turístic, sinó a nivell inclús de fragilitat de l'ecosistema de Marjal, no?
Senyor alcalde, ara que parla vostè del riu Baca, és inevitable que jo li pregunte per aquesta qüestió del linde entre Xeraco i Gandia, que a molts, he de reconèixer que molta gent així ens ho ha fet saber, li sembla una qüestió baladí, però que bueno, pot tindre la seva importància. De qui és aquest terreny i per què aquest canvi de fita?
A veure, no, la veritat és que jo sempre he eludit el conflicte perquè, o sigui, no ve el cas ara, com he dit, en una zona tan fràgil, el final de la UIR, principi de terme de Xeraco, que estiguem ahir barallant-nos per un... Són, al cap i al fi són 117.000 metres quadrats, 600 de litoral, però que nosaltres ja portàvem treballant temps, o sigui, quan s'instal·la la platja Can, en l'anterior govern que tenia Gandia, després quan mos venen tots els escrits que dimanaven de Conselleria de Medi Ambient, sobretot en la protecció, perquè és zona CEPA també, zona d'especial protecció d'aus, ja ens indicaven que aquest terreny calia protegir-lo a l'Ajuntament de Xeraco, perquè així ho marca l'Institut Cartogràfic Valencià i l'Institut Cartogràfic Espanyol, en definitiva. Aleshores, nosaltres l'únic que vam fer va ser transmitir a l'Ajuntament de Gandia de que aquest terreny li pertanyia des de 1904 a l'Ajuntament de Xeraco, i que no volíem, evidentment, ningú conflicte, perquè ahir la preserva de l'hàbitat és prioritari. I a hores d'ara, l'únic que puc dir és que hem arribat a un mínim acord de cogestió, sobretot per a aquest estiu, la neteja que es puga fer manual, que es puga respectar l'anidament del corriol patinegre, i, en fi, que qualsevol actuació que un terme o l'altre vulgui fer, sempre que ens comuniquem.
Que siga consensuada.
Exactament. Però això no deixa per a que nosaltres ja hem sol·licitat a l'Institut Cartogràfic que es pronuncie. Gandia, esperem que ho faça, així no ens ho van dir. I en fi, no tindré que arribar a lo millor a ningú tipus de conflicte jurisdiccional.
No entraran en guerra, però...
No anem a entrar en guerra, però si qualsevol atisbo de possibilitat que tinga Gandia és de veres que intentarà aprofitar-la, però nosaltres fins a la data ho tenim prou clar de això és el que ens ha dit l'Institut Cartogràfic i anem a defensar-ho, com no.
Senyor alcalde, en estos dos anys, quin és el projecte que vostè ha pogut desenvolupar del que se sent més satisfet?
Pues seria un poc tots, no? Seria sobretot atendre a aquestes infraestructures que pràcticament tots volem nous edificis municipals, tots volen inaugurar, no? Jo al final el que em vaig proposar és que el que ja és el que juga, intentar que siga la inversió lo més clara, lo més transparent possible. I sobretot una del que més orgullós estic, i no sé si és un poc de l'anterior faceta meua, no, laboral. Jo vaig estar 14 anys treballant en el medi penitenciari, sé el que és els problemes de les famílies, i la veritat és que m'he dedicat molt a fer una labor, diguem, discreta i callada, però intentar atendre les famílies, intentar fer molta pedagogia, saber que els problemes s'han de traslladar, s'han de posar en coneixement, i en aquest sentit, en la regidoria de benestar social, tot i que no la porta directament, he estat sempre vinculat als problemes de les famílies de la gent del meu poble. En això crearem també l'oficina Infodona, crearem també la partida d'atenció a domicili, crearem inclús com a competència impròpia, però nosaltres sabíem i enteníem que havia de ser així, un programa d'absentisme escolar per a l'institut i per a alumnes de primària, en el sentit d'afavorir aquells xiquets i aquelles xiquetes de famílies que nosaltres entenem que estaven en risc d'exclusió social. Mm-hmm. També participar, com no, en la xarxa llibres, van ser els primers en dedicar tot el personal que poguérem a enllestir este gran projecte. i en definitiva a lluitar perquè al cap i al fi el material humà i tant com el territori un i l'altre per a un alcalde, per a un veí del poble, no? Jo crec que és el més gran que poder ajudar al teu ciutadà, no?
Que això és fonamental. I què se li queda en el tinter, senyor Serralta?
Pues queda en el tinter
allò que vostè pensava que haguera pogut assolir durant aquests dos anys i que no ha pogut ser.
Una pregunta, però vaig a dir-ho, clar, Xeraco, per exemple, necessita ja fa molt de temps, ja com he dit antes, la gran tradició agrícola que he tingut, la veritat és que anys d'adob, anys d'utilitzar molta química en els horts, la veritat és que s'ha patit, venim ja patint d'alguna que altra dècada uns nivells de nitrat altíssims, i en les inversions financerament sostenibles de Diputació de fa dos anys pràcticament vaig dedicar en cor i ànima a intentar buscar un aqüífer que donarà qualitat extrema a l'aigua potable del nostre poble. I en aquest sentit, pues, en fi, vam trobar un depòsit antiquíssim, però la mala sort és que ells queren cloruros i la veritat és que no és que si foren diners tirats al fem, però sí que em vaig quedar un poquet en contrapeu, no? Perquè al cap i al fi la salut és el més important que tenen les persones, i però bé, estem lluitant per a que la qualitat siga la millor dins de les possibilitats i si podríem dir això de que és l'únic que m'he quedat un poquet en el tinter.
De tota manera, Francesc Serralta deixa en unes hores l'alcaldia, però no el govern. Quines tasques? Com va ser el canvi i sobretot quines són les tasques que va assumir?
Pues, torne al col·le en 24 hores, jo sóc docent, torne al col·le, o sigui, això va ocupar-me, igual no les 24 hores del dia com fins ara ha tingut en l'alcaldia i 7 dies a la setmana, però sí que tinc molta debilitat per la platja, per la projecció turística que puga tindre el meu municipi, també per l'agricultura, portaré l'àrea d'agricultura i estic pensant si esports o no. Tot i que, en fi, ho consultarem de nou en la família perquè ells i elles són els que de veres han patit la meva absència, un temps que els he furtat literalment i que moltes vegades pues, no he estat en ells quan tocava. Il·lusionat, ara farem un stop and go, farem 10 dies d'unes relatives vacances perquè la platja ja la tenim ahir en plena ebullició i aquesta és la idea, acabar el govern amb els meus companys, treballar de valent, però des de la perspectiva del turisme i de l'agricultura.
I del soci del nou govern, del nou alcalde, què és el que ens pot dir?
De Pep. Pep és una grandíssima persona, és una persona que tot i que no ha nascut en el poble, no té a lo millor els coneixements, nosaltres de xicotets pues, jugàvem pel terme, sabíem, coneixíem a totes les persones, a totes les famílies, ell, la veritat és que tot i sent una persona, els pares són del poble, pues, s'ha criat i ha viscut a una altra comunitat, i ve il·lusionat per aprendre, jo li pegue molts carxotets, vaig dient-li això es fa xina o allò no es fa llana. La veritat és que ell té il·lusió per fer bé les coses. Ha portat dos regidories que són de molt de pes, de molt de cuaje, no? en l'Ajuntament, com pugui ser esports i com pugui ser turisme, i això pues, ha anat curtint-lo. I la veritat és que ser alcalde no s'estudia en cap universitat, tot i que ell és advocat, sap més de lleis que jo... Té a lo millor eixa faceta de que el poble i a la gent la coneix un poc menys, però s'ha de fer, o sigui, això és el dia a dia. Però que, com he dit, no? Alcalde, no n'hi ha ningú curset que t'ajudi a ser-ho, és la teua genètica, la teua forma de ser, la teua forma d'entendre el veïnatge i sobretot un poc de formació, un poc prou de formació també necessites i la té més que de sobrada.
Doncs Francesc Serralta, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A partir d'ara continuarem en contacte com a regidor de turisme i ja veurem si d'esports. En tot cas, gràcies per haver estat avui així.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que sempre entretenim.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.